Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5. Us informa Laura Polo Dalfó. La Unió Europea ha acceptat Croàcia a l'espai Schengen, però ha deixat fora Romania i Bulgària per l'oposició d'Àustria i els Països Baixos. Així s'ha acordat durant la reunió de ministres de l'Interior dels 27 a Brussel·les, on el ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande Marlaska, s'havia mostrat favorable a l'entrada de tots tres països. Per tant, a partir de l'1 de gener es podrà viatjar sense control de duanes entre Croàcia i la resta d'estats de l'espai Schengen. La zona Schengen creix així per primera vegada en més de 10 anys, confirmant a través de Twitter per la República Txeca, que ara mateix ostenta la presidència europea. Pel que fa a la política espanyola, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han decidit presentar esmenes al delicte de malversació, aprofitant la reforma del Codi Penal. Per una banda, els republicans registraran demà la seva proposta, que passa per fer petits retocs i no revertir sentències sobre corrupció. De l'altra, Junts vol revertir la reforma del 2015 amb el PP a la Moncloa i eliminar les penes de presó si no hi ha lucre personal. Per la seva banda, Yolanda Díaz ha assegurat que Unides Podem no presentarà cap esmena sobre el delicte de malversació. La vicepresidenta del govern espanyol ha assegurat que el seu partit té una posició diferent al govern i que donaran a conèixer les seves esmenes aquest divendres. Ara bé, ha deixat clar que aquestes no tenen res a veure amb la malversació.
Unides Podemos tiene posición propia. Mañana conocerán las enmiendas que vamos a formular y desde luego sí les digo con rotundidad que Unides Podemos no está presentando enmiendas que tengan que ver con la malversación.
I a la política catalana, les converses entre el govern amb el PSC, Junts i els Comuns pels pressupostos de la Generalitat avancen i a Palau esperen tancar un acord aquesta setmana que ve. Fons del Palau apunten que la reforma de la malversació i la derogació de la sedició apropen l'entesa amb els socialistes. Canviem de tema. Un nou medicament oral redueix significativament el risc que el tumor creixi en pacients amb càncer de mama. Segons un estudi elaborat per l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron, amb aquest nou fàrmac es redueix el risc de progressió o mort entre un 33 i un 42%. Els investigadors sostenen que la majoria dels tumors desenvolupen resistència a les teràpies habituals. A banda, actualment només hi ha un medicament aprovat pel tractament d'aquest tipus de càncer i s'ha d'administrar amb injecció i a la consulta del metge. Els investigadors treballen per desenvolupar nous medicaments més eficaços i de fàcil administració, i és per això que aquest descobriment suposa un gran avanç per aquest càncer, el de mama, que és el més comú a tot el món, amb un diagnòstic estimat de 2,3 milions de pacients l'any 2020. Més coses, els estibadors del Port de Barcelona han fet una crida a la vaga a partir del 13 de desembre i com a mínim durant 10 dies. Hi haurà 3 aturades de 2 hores entre les 7 i les 9 del matí, la 1 i les 3 del migdia i les 7 i les 9 del vespre. Els sindicats asseguren que després de diverses reunions amb la patronal han hagut de convocar la vaga perquè l'única oferta és no actualitzar els salaris respecte a l'IPC. I en els esports, Luis Enrique deixa de ser el seleccionador espanyol. La Federació de Futbol ha anunciat que no se li renovarà el contracte després de la derrota contra el Marroc en els vuitens del Mundial de Qatar. El seu substitut serà Luis de la Fuente, actual tècnic de l'equip sub-21. La direcció de la Federació ha agraït la tasca de Luis Enrique, però ha considerat que cal arrencar un nou projecte que ja no estigui liderat per l'Asturià, que acaba de contractar aquest desembre. I primera victòria del Girona en la ronda d'amistosos en la pausa mundialista. Els catalans han guanyat 1-0 contra l'Estàndard Liège, ja un històric de la Lliga belga. El gol ha estat de Samu Sainz, aprofitant una passada de Joel Roca a l'inici de la segona part. Els de Michel aquest dissabte els toca contra el Niça. De tornada el dimecres es veurà amb l'Osasuna. I el dia 17, dia en què s'acaba la pausa del Mundial, plat fort contra el Manchester City, vigent campió de la Premier League anglesa. I pel que fa al femení, el Barça ha perdut per 3-1 contra el Bayern de Munic en el quart partit de la Champions, el que suposa la primera derrota de les blaugranes aquesta temporada. Les alemanes s'han avançat al marcador al minut 4 de partit i al 60 col·locaven el 3-0. Jessy Ferreira ha marcat la diana de les del Barça, però res ha servit per superar el marcador. Amb aquesta victòria del Bayern, les alemanes empaten el lideratge amb les de Jonathan Giraldez trencant la seva imbatibilitat. I en bàsquet, el Joventut de Badalona no remunta a l'Eurocup i cau contra el Club Napoca per 98-82. Amb aquesta derrota, els de Badalona ja en sumen dues a la competició europea, on són tercers. També ha caigut aquest dimecres a l'Eurocopa femenina el Cadí La Seu contra el Casademont Saragossa per 58-71. L'equip de l'Alt Urgell ha perdut l'oportunitat de segellar el passi a la següent fase i de fer-ho a més com a primer de grup, encaixant la tercera derrota contra el conjunt aragonès en poques setmanes. I torna avui de l'Uni Girona, a les 6 s'enfronta al Dios Girori BTK. I en handbol, avui és dia de Champions, Barça contra el Borg. Això és tot per ara. Tornem amb més informació d'aquí una hora, a les 6.
Radio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Molts dies reincideixo a parlar-vos de l'estalvi de l'aigua i l'important que és el no fer-ne mal ús. Un dia em va cridar l'atenció una notícia que llegia al diari. Deia així: existeix un sistema de rentar el cotxe sense aigua.
L'aigua i tu.
I és que hi ha una empresa a Girona que ha trobat la fórmula amb un producte i servei que és capaç de netejar qualsevol mitjà de transport sense utilitzar aigua. Precisament perquè l'estalvi d'aigua s'ha convertit en els darrers anys en una de les necessitats més urgents de gran part de la societat. Això s'aconsegueix, expliquen ells, gràcies a un producte biodegradable que utilitza substàncies que no perjudiquen el medi ambient i que aconsegueixen acabar amb la brutícia sense utilitzar ni una gota d'aigua. El producte líquid emulsiona i embolica les partícules de pols, acabant eliminant-les. Els productes que s'utilitzen enceren, impermeabilitzen i donen una nova lluentor a tots els materials tractats. No em feu preguntes sobre com funciona això, perquè no sabria com respondre. Ah, i un últim apunt. Si optéssiu per netejar el cotxe a casa, feu-ho amb galleda i esponja i intenteu evitar, en pro d'aquest estalvi, la mànega d'aigua.
Font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Si passes per un mal moment emocional, a Àgape t'ajudem. Superació del dol, teràpies de parella, ansietat, autoestima, pors, fòbies, adaptació als canvis, hipnosi per deixar de fumar. A Àgape cuidem de la teva ment i del teu cos amb acompanyament emocional i terapèutic. Truca'ns al 93 166 74 74 per concertar la teva cita. També tenim ergodietètica amb més de 2.000 referències en medicina natural. 93 166 74 74 o agapebcn.com. Agape, torna a sentir-te bé.
En molt poc temps, Edu Esteve s'ha convertit en un dels artistes emergents amb més projecció de futur dins el panorama musical català. Després del seu gran pas per Eufòria, ara ens presenta el seu primer senzill, La Primavera, una cançó imparable i plena d'energia que no et podràs treure del cap. No, Esteve, La Primavera. Escolta, comparteix i consumeix música cantada en català amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa, a olisiurana.com, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Avui la caravana en rigorós digerit, un programa que avui recupera els seus millors moments. A Ràdio Estel, esclar.
Les tietes de la caravana. El veritable think tank de la ràdio catalana.
Laura, què tal?
Bona tarda. Bé, molt bé.
Sí, eh?
Sí, contenta.
Carme, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda i molt contenta.
Eva, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I atenció, perquè avui les tietes els hi hem preparat una visita molt, molt especial. Es tracta de l'actor Manel Barceló, que ha aparegut a les mítiques sèries de les tardes de TV3, El cor de la ciutat, Gran Nord, les actuals Merlí, Com si fos ahir... A banda de tot això, també se'l coneix per la interpretació en teatre de Shylock, de Gareth Armstrong, que el va portar a guanyar el Premi Ciutat de Barcelona d'Arts Escèniques, o Els dolents, on Barceló aconseguia donar ànima i veu a través d'un text de Berkoff als dolents de William Shakespeare. Manel Barceló ha treballat també a la gran pantalla, fins i tot a les ordres del mateix Woody Allen, a Vic i Cristina i Barcelona. I ara fa poc, però, s'ha posat a la pell del filòsof i activista Lluís Maria Xirinacs en la pel·lícula Sis nits d'agost, dirigida per Ventura Durall. Una pel·lícula homònima de la novel·la de Jordi Lara i que narra els últims dies de la vida de Xirinacs, aprofundint sobretot en la reflexió de com s'afronta la mort d'un mateix. A la seva estrena, TV3 va liderar la franja d'emissió amb 192.000 espectadors i una quota del 12,9%, sumant en total una audiència acumulada de 501.000 espectadors. Manel Barceló, molt bona tarda.
Bona tarda. Em diran orat, boig, pertorbat mental, una depressió de cavall. La memòria oficial dictaminarà còmodament suïcidi. I tots contents. Aquesta opció meva és discutible. Que ningú no la prengui per la solució.
Comencem parlant d'aquesta pel·lícula Sis nits d'agost que es va estrenar a TV3... Com ha estat posar-se en la pell de Lluís Maria Xirinacs? Perquè no deu ser gens fàcil.
Bàsicament no és fàcil perquè molta gent el va conèixer i va tenir fins i tot relació amb ell, una relació propera. Ell va ser un home molt, molt públic. Molta gent el va conèixer mentre feia les vagues de fam davant de la Model. I tothom té una idea d'aquest personatge... I, evidentment, quan et poses en la pell d'una persona que tothom recorda, doncs et fa una certa... no angúnia, perquè el paper és meravellós i tenia moltes ganes d'assumir-lo. A més, Xirinacs, que és una persona a la qual admiro moltíssim, i sempre el que vols és fer-li justícia. Les coses no sempre les veurà la gent que hagi vist la pel·lícula, les veurà de la mateixa manera. I, per tant, t'exposes més que en altres papers al judici del públic. Però era una oportunitat que no pots deixar passar. I a més, vaig tenir la sort... jo faig classes de piano des de... Bueno, prenc classes de piano, no és que jo en doni, eh? Prenc classes de piano. I la meva professora, la Cristina Colomer, el seu marit és nebot del Xirinacs.
Wow.
I quan va saber que jo faria el paper... Em va donar una sèrie d'informació que no és una informació que estigui en els papers, no és una informació que es contradigui amb els guions, això no ho has de fer mai, el guió t'arriba i tu has de servir allò i, sigui o no sigui real, és el que t'ha arribat. Però sí que em va donar una part de les característiques personals de Xirinacs, que era una persona que invitava a pensar més que a donar consells. Era una, el Jordi, el seu nebot, diu que ell era una persona que deia que quan li feien una pregunta, li demanaven un consell, ell contestava amb una pregunta. Ella deia, però jo et demano com a consell. Ella deia, no, jo et faig la pregunta, perquè si et dono jo la resolució, no serà la teva. La teva l'has de buscar tu. Coses així, no? Però en el capdavall el que es tractava era d'enfrontar-se a una persona que ha decidit deixar aquest món, deixar aquesta vida, i que ho ha decidit des de la serenor, fins i tot les ganes de conèixer aquest trànsit en plenes facultats. Hi ha gent que arriba a la fi de la seva vida no amb facultats de gaudir-ho, que gaudir-ho sona fort, però... Mm. Però realment, si tu consideres que tot a la vida ja ho has fet, que l'única cosa que et queda és passar aquest trànsit però en ple coneixement, doncs, està en les teves mans. Ell no va cometre un suïcidi, ell simplement es va deixar morir. La prova és que els metges, quan li van fer l'autòpsia, van haver de dictaminar mort natural, perquè no s'havia pres cap verí, no havia agredit físicament contra ell. És a dir, era una persona molt, molt sencera. Després, el que passa és que t'arriba, a mi em va arribar el Ventura Durall, em va passar el dietari dels seus últims 5 anys, que hi havia molt explicat aquest projecte. Ell ja en parlava des de feia molt de temps. Era una cosa que ell hi havia pensat molt, molt, molt de temps i és d'una generositat impressionant. Era un home que volia posar... Era un home que es va ficar dins dels esquemes més controvertits de la societat i va tirar endavant projectes que estaven en contra de tot això, no? Es va ficar... va ser sacerdot, però mai va acceptar aquest concordat amb la Santa Seu que els capellans estaven finançats pel govern espanyol. Ell considerava que era un pacte ignominiós entre la Santa Seu i el franquisme i que, per tant, això no ho havia d'admetre, i ell no va voler mai cobrar un sou d'aquí, no? Després, el fet de... que va estar lluitant com a senador, que els senadors normalment és com el cementiri dels elefants, arriben allà els polítics amb molta trajectòria, s'asseuen allà, discuteixen... Ell no, ell no va voler seure's a la butaca del Parlamento, del Senado espanyol, perquè deia, està bruta. Com que està bruta? Ja li netejaran. No, està bruta perquè no hi ha amnistia pels presos polítics. O sigui, un home que sempre va estar a la contra. I a la contra va estar de tot. I l'últim document seu, Acte de Sobirania, és un cant d'amor a la seva terra, a Catalunya, i és un repte per a l'independentisme, directament. O sigui, ell era independentista i ho havia estat tota la vida, i a més, l'últim moment va i diu, si no feu això, no ho aconseguireu. I aquí us quedeu.
Per cert, que deixeu-m'ho dir perquè no ho he dit... 6 nits d'agost, que la podeu recuperar a 3 a la carta i que val molt, molt, molt la pena de veure no només el treball del Manel, sinó de tots els actors que hi participen, que de veritat val molt la pena entendre un personatge com aquest. Deia, entendre. Et fa l'efecte, Manel, que Lluís Maria Xirinacs ha estat un personatge incomprès? I, de fet, a tu t'ha costat entendre'l per interpretar-lo?
Hi ha una cosa... A veure, entendre'l no perquè s'explicava amb molta claredat. No era un home que anés amb embuts. I era una persona que s'exigia molt a ell i deia, i si voleu aconseguir coses a la vida, us haureu d'exigir coses. Això jo ho entenc. Una altra cosa és que jo pugui arribar a estar a l'alçada, que qualsevol de nosaltres pugui arribar a estar a l'alçada de Lluís Maria Xirinacs. Però ell els plantejaments els posava molt clars. Per mi la vida és preciosa i la vida jo no me la trauria, no sé, ara mateix tinc bona salut, la meva dona que està al meu costat, me l'estimo molt, vull dir, tot continua anant bé, t'enfrontes a la vellesa, saps que vindran anys que potser seran més durs, però ara per ara, fins a l'últim segon, jo vull viure la vida en plenitud. Ell, en canvi, va dir, la meva vida en plenitud s'acaba mentre jo tingui consciència d'aquesta plenitud. Al moment en què ja no tingui aquesta consciència, la meva vida no valdrà la pena. Tiro endavant i faig. És difícil d'entendre, és difícil d'assumir-ho. Jo vaig fer un truc, vaig pensar que, en el fons, aquest trànsit físic tenia alguna cosa emocional superior al que ell podia descriure en els dietaris, no? I la nit que em van... El dia que em van dir, això no ho he dit, no ho he explicat mai a ningú, és...
Gràcies.
Primícia. El dia que jo estava, que em van dir que faria el paper, em vaig quedar molt content, era un paper que m'avallia molt fer-lo, i aleshores havíem tingut amics a casa, la meva dona estava molt cansada, jo vaig fregar els plats, tot plegat, però jo no me'n podia anar a dormir. Me'n vaig a passejar una estona. Era matinada, ja vaig sortir, vaig passejar una estona pel Pla de Palau, el Santa Maria del Mar... I en un moment determinat em vaig asseure a la porta de Santa Maria del Mar i vaig pensar en en Xirinacs i vaig dir què, físicament, no emocionalment, què diries si ara et diguessin et mors? I em va saltar a dir, mira, en Barcelona, perquè tenia al davant, les cases de la plaça de Santa Maria del Mar. I vaig dir, això és el que hauria pensar Xirinacs. És mentida o és veritat, no ho sé. Però era, com si diguéssim, l'impuls emocional de quan arribes a un lloc i, bueno, que a mi m'havia de servir per arribar a fer aquest trànsit, no? I quan vaig arribar al Pla d'en Pegot i vaig veure les muntanyes de Catalunya, vaig dir, és que Manel la vas encertar perquè és el que ell volia, morir allà, volia dir morir al centre de la formació de Catalunya, està en lloc on es va crear Catalunya, i ell l'estimava moltíssim. Va anar a buscar aquell lloc perquè veia tot Catalunya i, per tant, tota Catalunya el miraria ell en el moment en què el trobessin mort.
Precisament, Manel, més enllà de la figura de Xirinacs, és una pel·lícula de valors universals, ho dic perquè també és una pel·lícula de compromís, d'amor, de mort.
Sí, és una pel·lícula que toca molts pals. O sigui, el dret a decidir la mort és, per descomptat, plana perquè tracta aquest tema. Però també tracta el tema d'assumir responsabilitats. Les dues dones, hi ha una que no vol tenir fills perquè si en té, perdrà la seva vida, i després assumeix que la vida, si té continuïtat amb gent jove, amb uns fills, doncs paga més la pena, no? Per això ja són... Cadascú agafa la lliçó com vol, eh? Però sí, hi ha compromisos, compromís polític, evidentment, surt el tros de l'acte de sobirania, que és el com hi he dit abans, i és una pel·lícula...
Per qui no ho sàpiga, Manel, sí. L'acte de sobirania és el darrer que va escriure Xirinacs abans de morir. Sí. És el seu llegat polític, diguem-ne.
Sí. El va escriure... el va deixar escrit al despatx d'on ell estava, va deixar en un calaix i se'n va anar. I va deixar una altra nota dient, si m'estimeu i si em trobeu i si m'estimeu de debò, deixeu-me en pau. O sigui, va fer una cosa que era molt... Catalunya, queda't amb això i... Ei, però si em trobéssiu amb circumstàncies que encara no m'he mort, passeu de mi, eh? Passeu.
Fins a quin punt el món de la cultura, Manel, que ja ho fa, eh? Però fins a quin punt el món de la cultura té com a deure despullar-nos a tots nosaltres de certs tabús, com per exemple ara el de la mort, no? Que entre la societat és molt tabú.
El món de la cultura... el món de la cultura som nosaltres, tothom conforma la cultura. Una altra cosa és que la gent que es dedica a la cultura destila el que té el seu entorn i pot o acomodar-se al que hi ha i fer una cultura de consum, o pot advertir, pot reflexionar, pot debatre. I és que és natural que la cultura porti el debat i ensenyi. La cultura i l'educació haurien d'anar juntes, perquè no es poden destriar l'una de l'altra. Amb una educació humanista tocaria molt més tecles de la cultura. Amb una educació com la que sembla que hi ha tendència ara, que és gairebé productiva, estudieu coses que el dia de demà us funcionin, no estudieu filosofia, no estudieu llengües, no estudieu res d'això, doncs evidentment s'aprima el contacte entre la cultura i l'educació. Però és bàsic que la cultura, sobre, per exemple, la literatura pot crear debat, el teatre crea debat i crea debat en directe. Tot ha de funcionar perquè ens serveixi per reflexionar, per debatre entre nosaltres, perquè a cada generació, a cada moment històric, hi ha una sèrie de problemes que tu has d'enfrontar. I el millor és debatre'ls. I les persones que tenen la virtut de pensar més enllà del que és el quotidià i que són capaces de fer una anàlisi sobre alguna cosa determinada, si la posen negre sobre blanc, o la fan perquè estigui declamat en un escenari, o la fan perquè es vegi des de la pantalla de televisió o de cinema, doncs contribueixen a que aquesta humanitat s'humanitzi més, perquè ja estem prou robotitzats, no?
Ho dèiem abans, que Manel Barceló l'hem pogut veure en moltes de les sèries que s'han fet a TV3, El cor de la ciutat, Gran Nord, Merlí, Com si fos ahir... Si mires per allà, Manel, ara se m'enfotran de mi, perquè sempre em diu tot l'equip que jo sóc una mica boomer, ara ho demostraré. Si no m'equivoco, també vas participar a Sitges.
Sí.
Si no m'equivoco, Estació d'Enllaç, també.
Estació d'Enllaç, un parell d'episodis.
Sí, eh?
Perquè a vegades em confonen amb en Sales, que és un actor que ens assemblem una mica.
Sí, senyor,
i
era el cap de l'estació.
Que era el cap de
l'estació. Sí, senyor, ara ho he confós jo. Ara ho he confut jo. Deixa'm preguntar-te què tenen les sèries catalanes que enganxen tant.
Home, que parlen de nosaltres. Sí, més fàcil que... Sí, a més sempre han tingut un esperit pedagog, no? Perquè han sigut de les primeres sèries en què sortien personatges que abans eren caricatures i que després han acabat sent personatges admirats, estimats. Jo haig de dir que, per exemple, amb 63 anys, potser tenia, vaig fer el paper d'una professora trans a Bali, no?
Sí, senyor.
Que dius, aquests bombons els hi cauen als nord-americans, a nosaltres no ens cauen, doncs... Fa goig que et toqui un paper d'aquests, perquè és un paper que crea un debat, que, o sigui, que de sobte la gent diu... I a més el van estimar molt, aquest personatge. Sortia només en un capítol i de seguida la gent demanava, però que no surt més la Quima, que no surt més... Doncs està molt bé perquè suposo que hi ha com una intenció de que aquesta societat doncs, debati, tingui, parli de coses de dia a dia, de coses que ens afecten, i de coses que no ens afecten, però que d'alguna manera que afecten altres persones i que és convenient que tothom participi d'aquestes solucions, no?
I ho dèiem també a l'inici, que en cinema també hi has treballat en pel·lícules com La Quinta del Porro o Vicky Cristina Barcelona. Com va ser treballar amb Woody Allen?
És una anècdota. O sigui, no tinc ni esma de posar-ho en un currículum, perquè...
Veu xerrar o no? Us veu veure amb Woody Allen o no?
El que haig de dir és com vaig aconseguir el paper, perquè és molt divertit.
Sisplau.
Jo, quan em van dir, escolta, Manel, que faries una prova perquè vindrà el Woody Allen, jo sóc molt poc mitòman. O sigui, el Woody Allen m'agraden pel·lícules seves, però no vaig pensar, ai, per favor, haig d'aconseguir aquest paper. És més aviat vaig pensar, deu estar mig món barallant-se per un paperet, per aquest paper, a mi no me'l donaran. I vaig anar molt tranquil a l'estudi que em feien... Ell no hi era, amb ell li gravaven per vídeo la teva actuació i llavors ell decidia. Aleshores jo em vaig presentar en anglès, soc Manel Barcelona, en aquell moment tenia 51 anys, tinc 51 anys, i vaig dir, soc actor professional i ningú diria... i és una anècdota certa, ningú diria, però jo considero que la meva carrera va començar quan tenia 3 anys.
3?
3 anys. Perquè la meva família tenien una parada de musclos a Santa Caterina. Ah. I el Gremi de Musclaire es va organitzar, quan jo tenia 3 anys, es va organitzar una excursió a Rupit. I clar, com que era tan lluny Rupit en aquella època, havies de fer nit allà. I es deuria muntar un sidral, una mica de festeta. La gent es deuria posar a cantar. I jo em vaig arrencar a cantar La Campanera. I aleshores jo li faig davant de la càmera, dic una cançó molt popular espanyola que fa ¿Por qué ha pintado tu sojera la flor de lirio real? ¿Por qué te viste de seda? Ay, campanera, ¿por qué será...? Total, que aquell home a Manhattan, amb tota la seva discoteca que té dels discos més importants del jazz, deuria escoltar un senyor cantant La Campanera i va dir, aquest per fer el paper. I quan ens van conèixer, ell va rebre tothom i jo vaig anar a saludar-lo i em diu, i se'm dic, Mr. Allen, I'm Barcelona. Ah, yeah, I'm the doctor. Ah, yeah, I saw you in the DVD. Ja t'he vist en el DVD, no? I després va ser pim-pam arribar a fer dues vegades l'escena i es va quedar amb una en què m'havia equivocat. Oh. Sí, però ja suposo que ho va valorar perquè vas tenir una reacció molt natural de m'he equivocat, dic això en contra d'això. I va dir, com que a més havia de representar que hi era un senyor d'Astúries, es va rodar aquí a Barcelona aquella seqüència, però representava que hi era Astúries.
Sí, sí, sí. Parlàvem de cinema, parlàvem de sèries, però hem de parlar d'altres coses. Sobretot, si tenim el Barcelona d'Estudi, hem de parlar de teatre. Carícies, de Sergi Belbel, El gos del tinent, de Benet i Jornet, Shylock, Els dolents, de William Shakespeare, són altres treballs de l'actor que avui ens acompanya, la Caravana. Quin moment viu el teatre català?
No ho sé, és difícil de dir. Hem passat una etapa molt, molt dolenta amb la pandèmia. La gent ho ha passat molt malament, la gent de la meva professió. I és que ara mateix el que més m'importa és que la professió estigui bé. Una altra cosa és que Les ambicions culturals, hi ha molta gent que se l'està jugant, hi ha gent com la Calòrica, que tiren endavant una companyia, que són crítics amb el sistema, que fan un teatre molt divertit, molt didàctic alhora, hi ha sales alternatives, hi ha de tot, però no estem passant un bon moment. I t'has deixat un espectacle que és bàsic per mi, que és La Tigressa i altres històries,
sí,
amb el qual vaig estar 25 anys voltant pel món. Jo era l'actor català que estuvo en Buenos Aires.
Ah.
Estic enamorat de Buenos Aires.
Una l'acenta. Feia esmena a aquestes obres de teatre i em perdonarà la gent, ho he explicat més d'una vegada, que jo sóc malaltís de Shakespeare. M'encanta totes les obres que es fan a Shakespeare. I sempre que hi ha alguna obra programada en algun teatre, hi he d'anar sí o sí. Feia esment de Shylock i feia esment dels dolents.
Qui gosarà dir-me que sóc dolent quan l'aconsello de cor i amb franquesa que recuperi, segons dicta el seny, l'estima del mort? El dolent només mira per ell, només li interessa el que vol i el que li convé. Tant li fot que els seus desitjos et puguin fer mal. De fet, el dolor que et pugui causar fins i tot el motiva. És mesquí, mitja merda menyspreable, curt de gambals, que se sentirà gelós de tots els èxits que tingui.
Però en qui arriba? Sóc invisible i puc per orella.
Els dolents, un text de Berkov sobre els malvats de les obres de Shakespeare, també anomenava Sherlock, una reinterpretació del Mercader de Venècia. Shakespeare, t'ho preguntaré molt d'aquesta casa, eh? Shakespeare sempre és vigent, és a dir, és vigent pels segles dels segles, amén?
Sí, 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 definitivament sí. Hi ha gent que exagera i diu que Shakespeare és l'inventor de l'ésser humà, perquè realment posa dalt de l'escenari tots els sentiments, totes les... hi ha com una mena d'anàlisi i des de la poesia i des de l'humor i des de la... no la crítica, perquè ell no en feia de crítica, ell simplement presentava els personatges tal com eren i espavilareu vosaltres al públic a trobar si són bons o si són dolents. És boníssim que en Shakespeare el personatge més odiós de tots els invents de Shakespeare tingui la seva oportunitat d'explicar les raons per les quals actua d'aquesta manera. I això el que crea és que la gent de debò pensi. O sigui, Shylock, Shylock és un jueu, per tant, és una persona marginada, és una persona que a l'època en què Shakespeare vivia no hi havia cap jueu a Anglaterra, perquè feia molts anys, van ser el primer país del món que va foragitar els jueus dels seus dominis, i per tant eren personatges com de ficció, exagerats al màxim, i ell fa un personatge que representa que ha de ser odiós, i que en la seva època segurament deuria molestar moltíssim aquell famós monòleg de «Soc jueu, no té ulls un jueu, no té mans, no té sentits, afectes i passions». Quan diu allò, la gent hauria de dir «Com s'atreveix un jueu a dir això? No té cap dret perquè vam matar Crist». No, però ell ho posa. Ho posa en boca del personatge, i el que permet és que al cap de 500 anys després d'haver escrit aquesta obra, les persones puguin pensar «Té raó». I, per tant, Shylock, avui en dia, el Mercader de Venècia, que és l'obra, com es diu, es pot representar avui en dia, només cal posar l'accent amb la petició del jueu de ser una persona més, de ser una persona com els altres, de ser tractat com els altres.
Deia abans que no es pot parlar de Manel Barceló sense parlar de teatre, i ell movia el cap i em feia que sí. Què té el teatre que no té el cinema i que no té la tele?
El teatre té que tu, que l'actor és l'amo de l'escenari.
Exacte.
El teatre, o sigui, jo vaig veure clar quan feia la pel·lícula del Xirinax, els actors allà som imatge. Ho has de fer bé, ho has de fer molt bé, però ets imatge. Qui triarà la imatge que més li convingui a la pel·lícula serà el director. No seràs tu qui diràs vull aquesta seqüència perquè estic millor aquí que no pas aquí, sinó que mira, just per allí passar un ocell és magnífic, tu estàs estupendo, no cal canviar res més, però és que jo en aquell moment me'n sentia d'una altra manera. No, oblida't. Tu rodes, ell tria, ell fa el muntatge. L'actor sol a dalt de l'escenari i justament estem parlant d'espectacles en els quals jo estava sol a l'escenari.
Sí, senyor.
Doncs ets l'amo, ets l'oficiant, ets el bruixot, ets tot el que... I tens el públic com a interlocutor. No hi ha res millor que sentir un públic absolutament entregat a tu, que t'està seguint. I, o quan treballes amb companys, doncs crear aquest joc que fa possible que el públic visqui aquella realitat. El teatre, sempre he dit, és una mentida pactada. Tothom sap que allò no és real, però tothom viu allò com si fos real. I la gent plora, i la gent s'emociona, i la gent riu, perquè allò que està passant li treu coses d'ell mateix, no? de les seves vivències. I el que passa amb els actors de teatre és que quan tu treballes amb un actor i t'hi has entès, un actor o una actriu, és que realment és un amic per sempre. Encara que després no tinguis relació o massa relació, però treballar amb algú, per exemple, quan vam fer Per un sí, per un no, amb el Lluís Soler, fèiem jazz. Sortíem allà i dèiem, no sé com sortirà avui, tu tira...
Una meravella d'obra, per cert.
És magnífic treballar així, perquè realment crees realitats. Els actors no cal que siguem unes persones molt apassionants. És apassionant la nostra vida, el nostre treball, però nosaltres podem ser uns sossos, que no passa res.
Abans de preguntar-te per projectes actuals, sí que et voldria preguntar si, després de tants anys sobre els escenaris, això et permet triar els projectes on vols participar?
Normalment, o sigui, durant molts anys el que fas és triar per tirar, perquè ara sí que m'agrada triar, evidentment. Hi ha una cosa que és l'economia. Si està ben pagat un treball, doncs tens més tendència que fa allò, perquè mai la nostra vida és així. Però jo justament els últims temps he fet espectacles, Jo sóc el vent, per exemple, al Teatre Acadèmia, que són obres molt estranyes, molt extraordinàries, perquè són d'unes dramatúrgies que no tenen res a veure amb la nostra, són textos que el públic ha de conèixer, sobretot per veure que hi ha altres visions, i que són complicades de fer, però jo tenia ganes de treballar amb el Marc Xornet, tenia ganes de fer un text que permetés un ventall molt ample de temes dramàtics, no? I aquest ho tenia. I ho vaig passar molt bé. Després hi ha altres muntatges que tots fan il·lusió, perquè la feina a mi m'agrada molt. O sigui, jo en un escenari puc fer cabaret, puc fer el que vulgui, o sigui, puc fer les coses més rares del món, que mentre jo estigui dalt d'un escenari sóc una persona feliç. I sempre li trobo la gràcia a ser-hi, a dalt de l'escenari. No hi ha cap producte que digui, és que justament això a mi no m'agrada, a mi m'agrada tot. He provat de tot i m'agrada tot. O sigui, amb coneixement de causa, dic que m'agrada molt el teatre.
Encara que em puguis parlar poquet, Manel, propers projectes.
De moment, dic que jo no dic els projectes fins que no hi ha un contracte signat. No els dic, no per superstició, sinó perquè a vegades ha passat que jo, doncs, dic... m'han fet una entrevista i dic, mira, justament faré, em veureu a tal lloc, i després resulta que no surt. I normalment no surt perquè jo m'he tornat una mica exigent respecte al tracte que s'ha de tenir a la gent que té una trajectòria. I s'ha de fer. Ho faig jo a títol personal, altres companys potser no ho podran fer, però jo tinc una pensió, no necessito urgentment treballar en segons quines coses, i per tant, quan hi ha una cosa que considero que no se'm tracta bé, o que posa en perill la meva economia, perquè en teatre a vegades et diuen cobraràs això, i dic, impossible, no, jo no puc baixar el catxet. Em sembla tristíssim que hi hagi gent al qual li ofereixin les condicions econòmiques que m'estan oferint a mi. Vol dir que molta gent no es pot guanyar la vida en aquesta professió, cosa que jo tota la vida me l'havia guanyada. Inclús quan feia teatre infantil i familiar, sempre ens havíem guanyat la vida. I ara veig que la gent li estan exigint, des dels teatres, des de les sales alternatives, des de les companyies, s'està exigint unes condicions que dius, però escolteu, com penseu que aquesta professió arribi a ser professió? D'alguna manera ens estem tornant dilatants, aficionats, que fan teatre amb unes altres eines, però és que una professió és quan et guanyes la vida amb aquesta professió.
Ara em deies, jo rei que tinc una pensió, eh? T'ho pregunto per savi, no per gran. Un actor mai es jubila del tot?
No. No, no sé que tinguis... O no sé que estiguis molt cremat per la professió, cosa que a mi no m'ha passat, o que no et cridin. Però jo penso que no, jubilar-se mai.
Carme, Laura, Eva, tot vostre.
Sí. Vale.
Com deia aquell, alguna pregunta, senyoria?
Quin personatge t'agradaria haver fet? O et falta per fer?
M'agradaria fer... Quan jo tenia 16 anys vaig veure una pel·lícula, que és una comèdia musical de Lionel Barr, que es diu Oliver, i jo em vaig enamorar del personatge de Fagin, el jueu que porta els nens aquells.
T'agraden els jueus, Manel?
Sí. I m'agradava el personatge perquè tenia les cançons collonudes, i l'actor que el feia, el Ron Moody, era un actor meravellós. I jo tenia 16 anys i em sembla que em vaig com enamorar d'aquella pel·lícula. I la vaig veure, no sé, moltíssimes vegades. Anava cada diumenge, anava a veure la pel·lícula aquesta. I sempre vaig pensar, algun dia l'hauria de fer. Encara podria fer-la, puc cantar i ballar, cosa que encara puc defensar. Però un muntatge d'aquests, que de fet ve d'una obra de teatre, és una comèdia musical, no la faran aquí. Li vaig proposar al Bozzo, el Joan Lluís Bozzo, amb el de Vall d'Hombra, va dir, ui, trobar tantes criatures que canten, això és molt, molt complicat, i no es va fer.
Laura, va.
Jo penso que tots els que estem escoltant-te, és un plaer sentir-te. Dones pau. Sí. A més, m'ha agradat molt una cosa que has dit, que tens la teva esposa i que l'estimes molt. Mm-hmm. Continueixis. Continua sent com ets, perquè realment ets una persona amb molts valors.
Moltes gràcies.
I que et surti tot molt bé i que guanyis la vida amb ell.
Gràcies.
Jo volia preguntar-te una cosa. Per ser un bon actor, tens que ficar-te al paper i creure en el que estàs fent, no? Mm-hmm. Llavors, quan acaba l'obra, m'imagino que el personatge es queda a l'escenari i tu vas a casa. Hi ha hagut algun personatge que t'hagi afectat o que estiguis a casa i continuï sentint-te aquella persona?
I no era en teatre. Va ser en una pel·lícula que es deia Sara, que em va costar una depressió.
Sí.
Vaja. Rodava fora de casa. O sigui, quan era a Galícia que rodàvem, la dirigia la Sílvia Kerr, la Laura Conejero era la meva partener, era la meva companya de repartiment, i jo feia un maltractador. I la Sílvia, que era amb molta valentia, va fer una pel·lícula molt, molt, molt dura. Molt. Jo és l'únic personatge en el que entrar intentant entendre'l, o sigui, no, l'actor no intenta justificar el personatge, intenta entendre'l, però per entendre'l t'hi has de ficar. I ficar-te dins d'un personatge tan mesquí, tan mala bèstia, parlant en plata, era costós. A més, estava desplaçat, no tenia la meva esposa al costat.
Jugava moltes coses en contra, no?
Galícia és molt bonica, però quan vas a treballar i cada dia s'aixeca aquella panxa de burro al cel... Vaig arribar molt, molt, molt fet pols, perquè va costar molt fer-la, aquella pel·lícula. No hi havia ni un moment de pau, o sigui, el personatge no tenia... I era un personatge que ressentia i sempre eren explosions de d'ira i clar, i a més la Laura Conejero, que és un encant d'actriu, bueno, boníssima actriu i un encant de persona, doncs jo l'havia de matxacar i aquestes coses, i hi va haver un dia que hi havia al final la violació i l'assassinat, i que a més es va crear com un silenci a tot el rodatge, la gent molt respectuosa, perquè allò era molt dur de rodar, i quan vaig arribar a casa vaig estar uns dies molt tocat. Molt,
perquè sí. Era totalment en contra del que tu ets.
Del que tu pensaves i el que...
Sí, però normalment tens defenses, això. Dius, bueno, és ficció, no
sí,
passa res, no?
Sí,
surt i... Quan em diuen teatre o cine o televisió, jo dic totes tres coses, si pot ser, però bones. O sigui, fer de les tres tot
millor.
Lo millor. I el cine que té és que és, pel teatre et prepares, arribes, i tu pots ser un tros de mala bèstia com aquell en teatre. I segurament ho passes malament. Però aquell artifici està treballat des de fa molt de temps. I t'hi has acostat. En cine és la realitat ara. O sigui, en cine es prepara poc. O sigui, tu vas allà i llences. I clar, això és com una invasió d'un personatge, sí, com si entrés violentament, sí, dintre teu.
I no tinguessis l'espai.
I no tens l'espai per poder dir... El col·loco en un lloc...
Lo separo.
Assimilar-ho.
Sí. Entra i t'invaeix. I és així. Sí.
Gràcies per tot, per el que has explicat i per com ets.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres que ens quedem amb les tietes, anem, res, un moment a publicitat, parlem d'ella amb altres qüestions. Manel Barceló, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu.
La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. L'entreteniment més matiner sona cada dia de 2:15 a 2 al Magazín del Matí a Ràdio Estel. Fem tot el que podem perquè el dia no pugui amb tu. El Magazín del Matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres amb Mercè Raga.
Aquesta és la primera falca de ràdio feta amb batecs reals de persones que han superat una malaltia cardiovascular. El 18 de desembre, col·labora amb la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut cardiovascular. Quan el cor s'atura, la Marató sempre batega.
Si passes per un mal moment emocional, a Àgape t'ajudem. Superació del dol, teràpies de parella, ansietat, autoestima, pors, fòbies, adaptació als canvis, hipnosi per deixar de fumar... A Àgape cuidem de la teva ment i del teu cos amb acompanyament emocional i terapèutic. Truca'ns al 93-166-7474 per concertar la teva cita. També tenim herbodietètica amb més de 2.000 referències en medicina natural. 93-166-7474 o agapebcn.com. Agape, torna a sentir-te bé.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda 45 minuts d'informació i anàlisi per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. Sense distància, les notícies d'àmbit religiós més importants del moment amb els seus protagonistes i també espai per a la caritat, el diàleg interreligiós, el treball, la litúrgia i la pastoral de l'Església. T'esperem de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I després d'aquesta petita pausa per repostar, segueixes escoltant el bo i millor de la caravana a Ràdio Estel.
Ella és la Lara Fernández i és periodista especialista en Casa Reial. Lara Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero de todo, sí que queremos saber un poco tu opinión sobre este podcast. ¿Qué opinas?
Bueno, me estaba encantando vuestra conversación y en parte estoy bastante de acuerdo con alguna de las cosas que estáis comentando. Uh-huh. El podcast yo tengo como un doble sentimiento. Por un lado, el sentimiento como periodista y como española ávida de información y curiosa y cotilla que soy, pues mira, a mí me encanta, que me gusta una novela y entonces digo, venga, que me den un poco de entretenimiento y de distensión, ¿no?, para estos tiempos tan complicados. Y por otro lado, también tengo esa dicotomía de decir, no es el sitio en el que hay que contar estas cosas. Efectivamente, es lo que comentáis, hay un trasfondo económico y creo que estas cosas, muchas de las cuestiones que se están acusando, que está acusando Corina al rey Juan Carlos, debería hacerlo donde ya lo están haciendo, que es en los tribunales, ¿no? Precisamente pronto tiene lugar la vista, qué oportuno, la vista judicial, y entonces yo creo que moralmente no es necesario. Pero bueno, egoístamente nos viene bien, la verdad, ¿eh? Por si no, no estaríamos aquí comentando este tema.
Avui estem parlant amb Lara Fernández, com ens deia la Núria. Ella és periodista especialista en la Casa Reial. Buenas tardes, Lara. Yo te querría preguntar cómo se lo está tomando todo Casa Real. No sé si a través de un comunicado desmintiendo ciertas cosas se suavizaría la cosa o no se atreven a hacerlo.
La Casa Real rara vez, y en la trayectoria que tienen, rara vez se han pronunciado públicamente acerca de cuestiones que versaban sobre ellos, ¿no? No tienen esa política y mucho menos entrar, digamos, en mi opinión, vamos a decirlo, esta frase la digo yo, bajarse al barro. Uh-huh. No lo van a hacer. El daño, entre comillas, se hizo a partir de 2011-2012 y todo lo que ha pasado de ahí, teniendo en cuenta además que el rey Juan Carlos ya no es el rey reinante, ya se lo están tomando, bueno, pues se lo esperan, ¿no? Se lo esperan porque vieron venir intuir por dónde iba a ir Corina y ya supieron que, digamos, que la caja de Pandora estaba abierta, ¿no? Entonces los truenos y los vientos se han desatado y nada, y lo están llevando, sobre todo el rey Felipe y la reina Leticia, que siempre han tratado de poner un cortafuegos, ¿no? Lo están haciendo muy bien, se están esforzando muchísimo porque este tipo de cosas no les afecte y no afecte a su reinado. Y en todo caso afectaría a la imagen y a la figura del rey Juan Carlos, que es el protagonista, ¿no? El que lo ha hecho, vamos a decir, regular, por no decirlo de otra manera.
Más bien mal, ¿eh?
Sí, Clara. quería ser diplomática, pero sí.
Pero yo no.
En este tercer capítulo, que se llama Envidia, ¿no?, también se explica el momento en el que la reina Sofía se encuentra con Corina por primera vez en el palacio. ¿Qué nos puedes explicar de este momento? ¿Cómo es?
Bueno, lo cuenta Corina, me hace mucha gracia, porque ella se pone siempre en el papel de víctima y de ofendida, ¿no? A ella, bueno, pues va a hacer una excursión. Don Juan Carlos se ofrece a enseñarles el palacio a ella y a unos amigos. Y sorpresa, que se encuentra a la reina Sofía en su propia casa. Uh-huh. Ella decía, no, yo estaba segura de que le pregunté que no viniera, que si había posibilidad de encontrarnos. Y luego de repente vino hecha una furia y me dijo, sé quién eres tú. Bueno, claro, ¿qué esperas? No sé, claro. Que te haga la ola. Es que tampoco sé muy bien.
Te robo. Claro,
le haga la reverencia.
Claro, yo no sé el recibimiento que se espera Corina, porque creo que confunde mucho los términos y el rol y el papel, claro, y el sitio de cada uno. Está claro que mantiene una relación con Juan Carlos y Juan Carlos le abrió la puerta, por decirlo de alguna manera, mucho más de lo que debería haberlo hecho, ¿no? Y luego hablaremos, supongo, de las cuestiones de Estado. Pero bueno, ¿qué esperaba? Pues la reina Sofía, en fin, como cuando se encontró con ella otra vez en Riad en el viaje, o como cuando se encontraron en el hospital cuando el famoso nódulo de pulmón del rey Juan Carlos, ¿no? ¿Qué quiere? Pues esta es la situación que tenemos.
Claro, y Lara, en ese capítulo también se explica cómo, bueno, Corina en este caso habla de las cartas, ¿no?, que le enviaba al rey emérito. ¿Qué se supone, qué se exponen en las supuestas cartas que Corina relata en el podcast?
Bueno, Corina habla de que le regalaba flores casi día sí día también y que le regalaba cartas, incluso había empleados de aerolíneas comerciales que les llevaba las cartas bajo el brazo, ¿no?, en sus carpetas, y yo creo que también es un intento por, no sé si por ridiculizarle o por por un poco poner sobre la mesa a una persona que está desvelando sus sentimientos, ¿no?, que es verdad que el rey Juan Carlos, eso es otra cuestión moral, si lo ha hecho bien o mal, pero ella le cuenta pues algo así como, mira, me mandó una postal de lo más hortera, ¿no?, con el skyline de Miami, y me ponía, ángel mío, cuento las horas y segundos para tenerte entre mis brazos. Lo cuenta un poco como si, pues eso, pone en una situación un poco innecesaria, yo creo, que el rey Juan Carlos, desde luego, precisamente de una manera muy, muy ética y muy respetable, no se ha comportado, por no decir todo lo contrario. Pero es verdad que qué necesidad de entrar en esos detalles, más allá de lo que contaba al principio, de darnos un poco de morbo y de chicha, ¿no?
Enseguida, Lara, sigues comentando con Nuria todo este podcast de Corina y el rey, pero claro, nos ibas contando cómo afecta todo esto a Casa Real y me decías, ¿no?, en todo caso, a quien afecta es al rey emérito. Y no sé si precisamente por este hecho están saliendo documentales de la batalla de salvar al rey, por ejemplo, en HBO, que yo creo que el título nos lo dice todo, ¿no? Salvar al rey, y no va precisamente por Juan Carlos.
Sí, sí, totalmente. Bueno, hubo durante muchos años que se pretendió, cuando el reinado de don Juan Carlos, que se pretendió salvarle a él, y lo hemos visto, pues eso, en documentales como eso, en libros y demás, y ahora está claro que lo que se intenta es que todos esos errores que cometió Juan Carlos en su pasado como rey, ¿no?, no afecten al trabajo que está haciendo el rey Felipe, que yo creo que hasta el momento se ha demostrado que es muy respetable, que está haciendo muchísimo esfuerzo, y que sobre todo está intentando no cometer los errores de su padre. Luego ya, con el paso del tiempo, el paso de los años y la perspectiva, ya veremos si lo ha hecho bien, mal o regular. Pero desde luego, hasta ahora, no le podemos reprochar nada al rey Felipe, porque incluso se desmarcó de su padre con el tema de la herencia, con el tema de los regalos, y al final a quien le puede perjudicar también y el que intenta hacer todos esos esfuerzos para que eso no suceda es el propio rey Felipe, ¿no?, que está en cuestionamiento constantemente su trabajo. Pero ahora ya, como digamos que han distanciado tanto las dos figuras, en todo todo caso la imagen de Juan Carlos es la que queda más arrastrada, ¿no?, por el fango.
Lara, en el podcast Corina también explica, y antes lo comentábamos, que el rey emérito le mostraba documentos gubernamentales clasificados y confirma que él prefería ver películas del oeste, que me parece ya muy grave, ¿no? O incluso también habla de empezar a tomar decisiones de palacio, de país, traducir, redactar cartas en inglés o francés. ¿Hasta qué punto el rey Juan Carlos puede ceder estas tareas que en principio son trabajo de la casa del rey?
Mira, a mí esto es lo que me parece más grave y más preocupante. Uh-huh. Lo otro, al final, está bien o mal, es lo que comentamos, moralmente, ser infiel, no ser infiel, bueno, pues en fin, pero es que esto estamos hablando ya de los secretos de un país, de los documentos de un país y del trabajo que se le confía a él por esa familia y por esa dinastía de la que forma parte, ¿no? Por esa familia real. O sea, al final tú tienes que defender y respetar la figura y la familia donde has nacido, ¿no? A ti te ha tocado ser rey, pues esto tienes que cumplir con ellos por respeto a todos los españoles y al país, ¿no? Él siempre habla de servicio a España, siempre se le llenaba la boca en todos sus discursos diciendo que la imagen pública, el servicio a España de todos los españoles, la unidad de España, y luego resulta que nos enteramos de que está él viendo películas del oeste sentado en el sofá mientras a su amante o pareja o novia o lo que sea le dice, oye, léete tú los documentos. Perdona, pero esto es muy fuerte, ¿de qué estamos hablando?
Es que tiene un poco de cuñado, ¿eh?
Totalmente, pero es que además es tan surrealista y es tan, que es que de verdad da una vergüenza ajena, pero si lo pensamos de verdad es una situación bastante grave. A mí esto es lo que me parece más importante, porque me parece de un grado de irresponsabilidad, pero inmenso, porque desde luego que puedes hacer en tu vida personal, vamos a decir, bueno, es difícil un poco separar esa vida personal de oficial de un rey, ¿no? Pero vamos a decir, en el ámbito más privado e íntimo, ¿no? Que puede tacharse de inmoral y de poco ético, pero estamos hablando ya de un compromiso, o sea, con toda España, o sea, está traicionando a todo un país, a todas unas instituciones, en manos de una persona que no forma parte de esa familia real, que es una novia tuya, quiero decir, por mucho que lleves X años con ella, por mucho que te quieras casar con ella, o sea, al final el papel y el rol es el tuyo, tú eres el jefe del Estado.
Porque cuando hablamos
eso me parece más grave.
Lara, cuando hablamos de Corina Larsen, exactamente bien bien de quién estamos hablando. El otro día oía a un periodista acreditado que había sido muchos años también periodista especializado en la Casa Real, como es Marius Carol, de La Vanguardia, y decía, Marius contaba cómo Corina Larsen fue presentada al rey Juan Carlos de la mano del duque de Westminster, nada menos.
Sí, o sea, siempre, a ver, los contactos que ha tenido Corina y sigue teniendo a día de hoy, recordemos que ahora tiene en la actualidad mucha relación con Moscú, con todos los altos dirigentes de Moscú y de Rusia, siempre se ha relacionado muy bien, siempre ha estado en altas esferas, no solo por su matrimonio con Susanne Wittgenstein, sino porque además ella siempre... se ha movido en alto standing, ha organizado cacerías, ha organizado viajes, se ha movido con la familia real de Mónaco. Bueno, ha tenido muchos contactos con la zona de países árabes. Entonces es verdad que ella, pues sabía dónde moverse. Es una empresaria, es una mujer con muchísimo, muchísimo contacto, con muy buena imagen. Entonces al final estamos hablando de una mujer que sabe dónde está y que sabe con quién se codea, ¿no? Esto bueno, es bueno y es peligroso también, porque tú, no peligroso, sino que tú tienes que tener cuidado, porque bueno, te puede aportar cosas muy buenas y muy positivas y relaciones y negocios y demás, pero al final está también, lo mismo que está haciendo contigo, está teniendo contratos y relaciones y con otras empresas, ¿no? Con otros países.
Lara, ¿crees que los escándalos, a medida que vaya avanzando el podcast, irán a más y más y más?
Yo creo que, salvo estos detalles que estamos conociendo, como este de lo de los documentos con las películas del oeste de fondo, esos resquicios es lo que podemos conocer que desconocíamos hasta el momento. Pero el grueso, que aparte ya está también judicializado, y lo que ella ya ha contado en entrevistas, porque recordemos que esto no es la primera vez que ella habla, creo que, y con Villarejo y demás, o sea, el grueso en sí... creo que ya lo conocemos. Sí que es verdad que podemos ir enterándonos de pequeñas cosas, pequeñas píldoras y pequeños detalles y pequeñas informaciones que digamos, ostras, esto también, y ahora esto, y ahora esto. Pero creo que lo gordo ya se ha puesto sobre la mesa.
Lara Fernández, periodista especialista en la Casa Real, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en La Caravana y que vaya muy bien.
Gracias a vosotros.
Gracias, Lara, gracias. Un abrazo.
Adiós. Adiós. Adiós.
La Caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Vinga, doncs nosaltres ho deixem aquí, apaguem motors i deixem descansar la caravana fins demà, que us esperem, com sempre, a les 3 de la tarda per començar una nova ruta. Mentrestant, viviu la vida sense fre de mà.